caso aislado. Nosotras recibimos denuncias de forma recurrente, no siempre tenemos prueba y muchas se quedan por el camino. Hay gente que decide no denunciar, gente que decide denunciar pero se archiva el caso. Y mira, yo creo que el ejemplo de que no es algo aislado y de que es una práctica habitual es que ese día había muchos agentes interviniendo en la identificación de las personas que estaban en el edificio ocupado. Hay testigos que escucharon los gritos, que escucharon las agresiones, que vieron cómo maltrataban a Bubi con patadas. Esto lo vieron los testigos y lo vieron el resto de los agentes. Lo vieron los agentes que estaban allí y nadie dijo nada. Entonces, si nadie dice nada, es porque es una práctica que están acostumbrados. Cuando se escucha el audio completo, se ve como están agrediendo a la víctima, el caporal llega y poco más que se ríe y le amenaza. Entonces aquí hay una connivencia y hay una forma de actuar que es algo habitual. Yo no estoy afirmando que todos los Mossos hagan esto, que todos los cuerpos o todos los ARRO actúen de esta forma. Yo no estoy diciendo eso. Lo que digo es que es algo que pasa, que es algo que es recurrente y que es algo muy difícil de denunciar, porque cuando se denuncia a la víctima, lamentablemente, no se la creen.
Te pregunto diferent, Lorena, ¿qué ha de passar perquè deixi de ser una pràctica habitual dins dels cossos policials?
Bueno, yo creo que un primer paso es que desde instancias superiores se reconozca de forma abierta que no se aceptan estas prácticas, que se expulse a las personas que las llevan a cabo y que se dé más credibilidad a las víctimas. Por poner una comparativa, y creo que viene al caso, por todo lo que está saliendo en medios ahora, el caso de la Guardia Urbana, que hoy Albert, no recuerdo el apellido, está en prisión, Sor Racisme ya le había denunciado hasta en dos ocasiones. Tenía una condena por agresión a un vendedor ambulante. Habíamos hablado con el ayuntamiento para decir esta persona es una persona violenta y no nos daban credibilidad. Entonces, no estamos denunciando a todos de forma aleatoria, sino que tenemos casos concretos. Si hay una víctima, si hay una asociación, una entidad que recoge estos hechos y está manifestando que hay una problemática, creo que se les debería escuchar también.
Et preguntava pels cossos policials. Deixa'm preguntar-te, ja que formeu part de Sor Racisme, com a societat, la societat catalana, som una societat racista?
También es una pregunta difícil, pero yo creo que sí, que la sociedad en general. Tampoco hay que tener, es decir, yo trabajo en una entidad que es antirracista y a veces tengo comportamientos que son racistas. Hay que identificarlos y trabajarlos. Y ya está, o sea, creo que a veces hay un rechazo, decir, no, la sociedad catalana no es una sociedad racista. Pues sí, sí lo es, porque lo vemos cada día en muchos comportamientos de los que tenemos, ¿no? Tenemos casos de racismo entre vecinos, tenemos casos de racismo en todos los ámbitos, en ámbito de salud, en ámbito de acceso a la vivienda, entonces sí, sí.
No sé si has pogut seguir recentment el que ha passat també amb els agents de la Guàrdia Urbana i els venedors ambulants a les Rambles per instrucció del nou consistori de Barcelona amb aquest nou pla endreçat, etcètera, etcètera. Té intenció el racisme d'actuar en aquest sentit?
Pues no te puedo confirmar porque la verdad que ahora yo no le he dado seguimiento al caso, entonces no lo sé.
Val. Lorena Anton, advocada de Sor Racisme, moltíssimes gràcies per entrar avui a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat. Una abraçada molt gran i, com sempre, bona feina.
Gràcies, bon dia.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel. Des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. La Caravana, amb Joan Trias. A la caravana comencem la ruta de la seda.
Ja sabeu que ens agrada molt que cada setmana ens acompanyi en Xavier Pujades, doctor en Història Contemporània i professor d'Història de l'Esport de la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull, que, com sempre, ens explica un període de la història relacionat amb l'esport. Doctor Pujades, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
Avui ens explica una cosa molt interessant, doctor. M'agrada molt, eh? Que és el pas del joc a l'esport.
Exacte, és apassionant, realment.
No, no, la veritat és, ho trobo molt interessant perquè sovint seguim veient l'esport com a joc quan s'ha professionalitzat i poder ja no ho és tant, i a la inversa.
Sí, segueix sent un joc perquè els seus orígens són aquests i en el fons, doncs, sigui un esport més de col·laboratiu, d'equip o sigui individual, es juga. I fixa't que l'expressió la seguim mantenint després de 200 anys que això apareix com a esport modern, no? Juguen a futbol o juguen a tennis o etcètera, etcètera, no?
Juguem, play, juguem... En fi.
Exacte. Segueix sent un joc, el que passa és que és un joc amb unes característiques diferents del que eren els jocs tradicionals, molts dels quals encara els podem veure en, doncs, festes, festivitats, festes majors, etcètera, no? I que són un record del que era abans, durant l'edat mitjana, es jugava. Els éssers humans sempre han jugat. Doncs hi ha autors que ja des de fa molts anys parlen de l'homo ludens, l'home que juga. L'home és un home, és racional, però juga i té aquest impuls lúdic, aquestes ganes de jugar des que és petit, des que neix, igual que ho fan els animals...
Perdó, hi ha un homínid que és homo ludens?
Sí, hi ha un autor de principi, del primer terç del segle XX que es deia Johan Huizinga, que era holandès, i que va escriure i va publicar un llibre molt, molt interessant, era part de la seva tesi doctoral, que es diu Homo ludens. I el que intenta, des de l'antropologia, és explicar per què els homes juguen i sempre han jugat i quines són aquestes característiques que el fan diferent dels animals.
Anem a una qüestió prèvia abans de tot plegat, que és que li vull preguntar, doctor, què és l'esport? És a dir, si podem definir l'esport per molt obvi que sembli.
Sí, tens tota la raó. Sembla molt obvi, però no és tant, no és tan fàcil. I, de fet, hi ha hagut moltes denominacions i definicions diferents de l'esport. I fins i tot avui dia encara hi ha una certa controvèrsia, podríem dir, sobre com definir això de l'esport. Tothom sap què és l'esport, en teoria. Tothom fa el cafè i avui parla del Girona, de lo bé que ho va fer ahir, dels gols que va marcar. Però, en canvi, a l'hora de fer una definició real, estàndard, racional, ben feta, costa una mica més. Entendríem l'esport des de la seva aparició com a esport modern, com a tal, al segle XIX, com una activitat física, això és indiscutible, és una activitat física que té unes determinades característiques. Normalment pensem que l'esport és competició, per tant, hi ha competició, és competitiu, i que té unes regles, que té uns codis, per tant, que té unes regles que estan publicades, que estan escrites, que tothom les ha de conèixer i les ha de complir quan fa aquesta pràctica.
No, allò és una mica, en mi casa se juega así, eh?
Si no és això, que això era el joc tradicional, no hi havia unes regles escrites en general, tots els jocs populars no hi havia regles escrites.
És això el que canvia?
És una de les grans característiques, efectivament. L'esport és, per tant, reglamentat, és competitiu, és també codificat i té uns espais i un temps definit, i això també el fan diferents, forma part de les regles també, en definitiva. Quan, a partir d'aquí moment, per primera vegada, es fa allò de la calç d'una línia blanca perquè el terreny de joc, si surt la piloteta, doncs s'ha de tornar a començar perquè és fora, no? I si està dins, doncs es pot seguir mantenint el joc. O fins quan dura, això ara doncs ha canviat molt el món del futbol, per exemple, quan dura un partit del que sigui, un encontre del que sigui. O pot ser també una distància o un temps amb el propi jugador o el propi atleta. Per exemple, un atleta que fa els 100 metres, el temps pot canviar, pot ser més ràpid o pot ser més lent, però sempre hi ha un control del temps. Això és el que passa a principis del segle XIX. De fet, a finals del segle XVIII, Anglaterra comença a passar, sobretot vinculat al món de les apostes. Això és molt divertit i és molt interessant, perquè quan s'hi juga a pasta hem de tenir unes regles escrites, home, perquè si no ens barallem.
I és més seriós, això, eh?
Això és molt seriós i això és el que passa primer. Però, clar, on es juguen diners a l'hora de fer jocs? Doncs sobretot en el món de l'aristocràcia, de l'alta burgesia, allà on hi ha diners. I les classes populars doncs, no s'hi jugaven diners, perquè no en tenien. No? Això és el que passa primer, principi, a la segona meitat del segle XVIII. Algunes pràctiques, com el cricket, que jugaven en els palaus, en els jardins, als castells de l'aristocràcia britànica, comencen a escriure les primeres regles al segle XVIII. També en les apostes dels lluitadors, els que es deien prize fighters, que eren com boxadors, però que jugaven per prize, per diner, no? Per un preu. Aquí es feien moltes apostes, i el món de la boxa, les apostes han seguit durant tot el segle XX. I, per tant, també s'havien de codificar què es podia fer, què no es podia fer, què era bo, què era dolent. El que passa, i això és el més interessant i és el del que parlarem avui, és que a partir de principis del segle XIX s'introdueix aquesta idea de les regles, del control del temps, del control de l'espai, en un àmbit educatiu, que és l'àmbit de les escoles britàniques, aquestes privades, que són internats, coneguts, doncs Eton, Rugby, Winchester, Westminster, totes aquestes grans escoles, que van néixer justament en aquell moment i que una persona, de la que parlarem molt avui, i va introduir aquesta noció perquè els propis alumnes es fessin les seves regles per autocontrolar-se. Era una manera d'educar-los, també. Una manera nova, interessant, pedagògicament renovadora, d'educar aquests estudiants. Això ens explica molt, i això és el que jo crec que el fa més interessant aquest tema, ens explica molt un nou món que naixia, que era el món industrial, contemporani, modern, el nostre món. Ens ajuda a entendre millor el nostre món, perquè el nostre món és racional, té unes regles, té unes institucions que vetllen perquè aquestes regles es compleixin, té una policia que vigila que aquestes regles es compleixin, etcètera, etcètera, no? I, per tant, tenia sentit que aquells jocs que no tenien regles antigament ara en tinguessin i es vetllés perquè es complissin.
Per tant, pel que estic entenent, Xavier, és el que fa passar d'unes persones que juguen a un esport a l'esport entès com a esport modern,
sí,
és aquesta codificació que fa dir dues persones de dos indrets diferents del món es poden entendre amb un mateix joc.
Correcte.
Perquè les regles són les mateixes.
Correctíssim, ho has entès perfectament, perquè una de les conseqüències és aquesta, precisament. Cal codificar unes normes, estan escrites, i per tant, si es tradueixen en llengües diferents, i això és el que va passar durant el segle XIX, és fàcil que tothom pugui jugar aquell mateix joc. I això no passava anteriorment. No hi havia jocs universals com ara el tennis, el futbol, el rem, la vela, tots aquests esports moderns, l'atletisme que coneixem. Per què són tan grans? Per què s'han extès tant? Perquè tothom les pot entendre. Tothom sap a què juguen. Vale. Anteriorment, què passava? Que no només a cada país, sinó a cada comarca, a cada població, es jugava a coses molt semblants, però de manera diferent. Perquè com que no hi havia una transmissió escrita d'unes normes, doncs cadascú ho feia a la seva manera, com ho havia après, com els seus pares i els seus avis els hi havien ensenyat.
Anem a això, que em resulta molt interessant. Una de les preguntes del milió, eh? Ha existit sempre l'esport?
Aquí hem de distingir, jo crec, dues coses. Una, des del punt de vista conceptual, que això interessa als teòrics, sobretot, que diríem esport, esport com a tal. El concepte d'esport, aquí entraríem en tot un meló nou,
aquesta,
que és molt bo, que és d'ona quan sorgeix i com apareix el concepte d'esport. No? I això és de l'edat mitjana, del segle XIII, aproximadament sabem que hi ha escrits en els quals hi apareix sense la S líquida, sinó en llatí, com a deportare, exportare, que vol dir treure en fora, portar en fora, no? Per què portar en fora? Doncs perquè quan jugaven a les ciutats medievals europees, que és on apareixen aquests escrits, a Europa, doncs sortien de muralles, perquè dins de les petites ciutats, amb els carrers estrets, etc., no es podia córrer, no es podien fer jocs, i a més era interrompre la lliure circulació dels habitants d'aquestes ciutats. Sortien a les esplanades, fora de les muralles, i allà jugaven a bitlles, jugaven a jocs tradicionals, etc. No? I per això es diu exportar, deportar. I això, amb el temps, en aquests textos del deportare o l'exportare, es passa al esportare, a l'esport, en anglès, a Mesa Líquida, i en francès també, no? Que són els dos països, bàsicament, tot i que a la península Ibèrica, per exemple, el poema del Mio Cid ja apareix el concepte de deportar, també.
Val, si apareix la codificació de l'esport en aquesta època més moderna, més industrial, etc. Ens parlaves d'Anglaterra, sobretot, eh?
Sí.
Què passa amb els jocs tradicionals?
Molt bona. El que passa amb els jocs tradicionals és que aniran desapareixent. És a dir, al mateix temps, i aquest és un procés paral·lel, que no necessàriament vol dir que hi hagi una estratègia conjunta per fer-ho així, però en el cas de les Illes Britàniques, la burgesia britànica, que va tenir cada vegada més poder després de la guerra, no?, de la Revolució Anglesa, etcètera, al segle XVII, segle XVIII, va legislant, perquè entra a tenir el poder legislatiu i és qui mana, diríem, políticament, i va fent normes per prohibir els jocs tradicionals que eren més violents, perquè no hi havia normes, i que comportaven més desordres. En una societat que el que es vol cada vegada més és un ordre i un horari, perquè s'ha d'anar a la fàbrica, s'ha de trallar, s'ha de sortir per dinar, s'ha de tornar, i, per tant, aquests jocs que comportaven agressivitat, per exemple, els jocs de futbol, els jocs que jugaven amb pilota tradicionalment, podien ser jocs que incorporaven 100 persones o més de 100 persones. No? Hi ha alguns testimonis del segle XVII i el segle XVIII que parlen d'això. I eren molt violents, no hi havia normes. L'únic que se sabia és que hi havia una esfèrica, més o menys de cuir, feta amb vísceres d'algun animal, de porc, normalment, que s'havia de portar d'un punt a un altre. I ens recorda una mica el rugbi, no? Això, agafar la pilota, córrer, i 100 persones al darrere per tornar a agafar la pilota, perquè qui la portava al punt que calia era qui guanyava, no? En aquest context, en aquesta societat que s'està industrialitzant i ordenant i racionalitzant, es necessita que això no passi, perquè després la gent no pot anar a treballar a les 6 del matí, diguem-ne, o a les 7 del matí, perquè està cansada, perquè després del partit ha begut cervesa d'una manera copiosa, aquestes coses passaven, i per tant, doncs, és en aquest sentit que s'aniran racionalitzant i codificant i normativitzant els jocs, i en paral·lel es van prohibint, es fan edictes per part del legislador britànic que prohibeix aquests jocs al carrer.
Quan en Xavier deia que aquestes coses passaven, només cal mirar segons quins supporters. En fi, em deia Xavier que hi anirà apareixent un nom important aquí.
Sí, un nom que és molt important i que els britànics consideren que és el fundador de l'esport modern.
L'esport modern té un fundador.
Per als anglesos, sí.
Sembla curiosíssim.
Sí, clar, això històricament és difícil de dir perquè no apareix en un lloc i un moment precís, concret, però sí que és la persona que impulsa des d'aquestes escoles britàniques elitistes la codificació i la normativització d'aquests jocs i que els estudiants facin les seves pròpies normes. Aquesta persona era un eclesiàstic que es deia Thomas Arnold, amb una vida també apassionant, una persona que havia nascut a finals del segle XVIII, que malauradament va morir jove, als 46, una cosa així, anys, però que va estudiar teologia, que es va doctorar en teologia i va entrar a ser el headmaster, el director, d'una escola d'aquestes, no? El van fitxar per ser el director, que era l'escola precisament de rugby o rugby, que és una població britànica. Això hi ha molta gent que no ho sap, l'esport del rugby porta el nom d'una població, és com si juguéssim al Viladecans, per exemple,
bona,
o que juguéssim a Barcelona, no? Doncs el rugby és el nom d'una població que tenia una escola que li deien l'escola de rugby. Ell va entrar de director als anys 20, 1828 aproximadament, del segle XIX, i es va adonar que en aquesta escola, com amb totes aquestes escoles, que per més elitistes i més diners que costessin, internats que fossin, hi havia una gran quantitat de desordres, els estudiants es portaven molt malament, saltaven la tanca, s'escapaven. Per què? perquè eren internats. Tenien molt de temps lliure i mentre no estudiaven, teòricament, tenien esbarjo al pati, etc, però feien el que volien, doncs això, en aquest sentit, no? Uh-huh. I per imposar un cert ordre, en lloc de recórrer al que recorria normalment tothom aquella època, que era el càstig, i el càstig físic, això ho hem vist en moltes pel·lícules, sí, novel·les, etc. Hi ha tot un gènere literari escolar a Anglaterra, també és molt interessant. Doncs el que ell va pensar és... els hem d'educar moralment primer, fins i tot abans que intel·lectualment. I en a tots aquests joves el que hem de fer és que ells mateixos s'autogovernin. Parla d'aquest concepte, del self-government. Que ells s'autogovernin, que ells s'autolimitin. Perquè si no, no hi haurà manera. Sempre serà la repressió contra l'impuls dels adolescents. Això són escoles entre 8 i 18 anys. Són els preparatoris per a la universitat. Uh-huh. Tant és una edat adolescents, molt difícils...
A mi el senyor Arnold m'està semblant un geni.
Va ser un geni.
Dic de veritat, eh?
Sí, sí, ho va ser perquè en aquell moment això era molt novedós, no? Uh-huh. Estem parlant de 1820, 25, 28, 30... Per tant, la pedagogia encara estava molt poc desenvolupada en aquest sentit i el que es feia era reprimir el que es portava malament. Aleshores, què els hi va dir? Home, vosaltres podeu jugar. Podeu seguir jugant al pati. Jugueu a pilota, però sense normes, i us pagueu, i amb ferits, fins i tot, etc. Doncs el que heu de fer és que heu de posar uns límits. Uns límits en l'espai, perquè no us podeu escapar de l'escola, uh-huh, uns límits en el temps, perquè quan sona la campana, i en principi el temps d'un encontre de rugbi, doncs és el temps que durava l'hora del pati, fins que sonava la campana del campanar de l'església, de l'escola de rugbi, tornaven a les aules.
Era llarg el pati, també.
Sí. Sí, i al principi ja es comença a jugar a rugbi, diguem-ne que hi ha tota una etapa o tot un procés de transició en què hi ha molt desordre, encara hi ha molts desordres, i heu d'autocontrolar-vos també en la violència. Per tant, heu d'escriure unes normes, i així es fa, no? I s'escriuen les primeres normes, the laws of football played the rugby, uh-huh, les lleis del futbol com es juga a rugby. I a partir d'aquí, això té molt d'èxit, els nanos s'apassionen, i aquí hi ha l'impuls lúdic, l'homo ludens, que surt de dins sempre, els hi agrada jugar i els hi agrada autogovernar-se perquè ells mateixos dicten les seves pròpies normes, juguen com ells volen. Què passa? Que això comença a tenir èxit, comencen a jugar els uns contra els altres dins de la pròpia escola de rugby, però arriba un moment que estan cansats de jugar sempre els mateixos. Clar. I aleshores han de jugar amb altres escoles que comencen a imitar el que estava passant a rugby. Què passa al principi? Doncs que Eton fan el mateix, però les normes són diferents.
Clar.
Escriuen unes
perquè
lous diferents.
Perquè les necessitats són diferents, entenc.
Perquè les tradicions són diferents i perquè, en principi, el 1830-40... estan una mica desconnectats, uh-huh, entre ells, no? Fins que altres escoles fan el mateix i al final el que creen són una cosa que es deien les comissions intercol·legials que consensuaven normes, perquè si jo vull jugar amb els d'Eton, però ells juguen amb una altra cosa, clar, malament, no? A què juguem? A el que juguem nosaltres, que en sabem més, o el que jugueu vosaltres, que en sabeu més. Curiosament, l'exemple de futbol és el més clàssic. Eton, les normes que van fer és que es podia jugar amb el peu, o que jugava bàsicament amb el peu i no amb la mà, excepte un, que era el porter. I a rugby podien jugar amb la mà i passar-se la pilota amb la mà, també podien xutar amb el peu, però bàsicament amb la mà. I aquí, al final, van sortir dues línies. Aquí no va guanyar ningú, cap dels dos. No es va imposar un sobre l'altre, sinó que van sortir dues línies diferents de joc. Dues maneres de jugar. Un, el soccer, o futbol, com el coneixem en l'actualitat, i l'altre, el futbol rugby, o rugby. Aquests estudiants, quan van ser una mica més grandets, quan ja van anar a la universitat, es van entusiasmar tant que volien seguir jugant. I a les universitats van crear clubs universitaris, uns de rugby, els altres de futbol.
Sembla curiosíssim, tot això.
Sí, és una expansió bastant natural, en aquest sentit. Quan aquests ja acaben els estudis, encara són joves, amb 24, 25 anys, volen seguir jugant, i als anys 60 comencen a crear-se ja clubs civils, diríem, en la ciutat, per exemple, la ciutat de Londres, ja hi ha desenes de clubs de rugby en la dècada de 1860, que és quan es creen les federacions. La Federació de Futbol, que és la Football Association, en aquell moment se li diu així, i la Federació de la Rugby Union, la Unió de Rugby. Ja existeixen clubs, a les escoles segueixen jugant, a les universitats segueixen jugant, fora també segueixen jugant i creen les seves pròpies federacions. I d'aquí fins a l'eternitat, és a dir, es anirà expandint per altres països també, perquè les regles, com deies tu molt bé, estan escrites i tothom les pot entendre.
Ara en parlarem de com s'extén tot plegat per altres països. De moment ens quedem a Anglaterra.
Sí.
Ara em deies 1860 aproximadament, és quan s'expandeix per tot el territori anglès, per aquells primers estudiants que sí que acaben els seus estudis però volen continuar jugant perquè són joves, es creen els primers clubs. Entenc que d'aquí sorgeixen les primeres federacions, no ho sé.
Sí.
No sé si ben bé. Però clar, tot això val una capacitat econòmica.
Sí.
Tot això d'on surt?
Tot això surt de que, potser no ho hem dit amb prou contundència, a l'origen, en aquestes escoles, són estudiants amb una capacitat adquisitiva molt important.
Val.
És a dir, és gent rica, de la burgesia, la gentri i l'aristocràcia. En algun moment, en aquest programa, ja vam explicar el que era la gentri, quan es casava un aristòcrata amb un burgès o al revés, doncs se l'anomenava d'aquesta manera, però és gent amb una capacitat adquisitiva important, perquè en aquestes escoles l'objectiu fonamental era formar la classe dirigent anglesa de l'imperi britànic.
Quan parlem d'Eton, parlem del que coneixem ara com a Eton, o entenem a l'expressió, o pitjor.
Pitjor, o jo ara, últimament,
diferent.
Per Eton no hi he passat. I no t'ho sabria dir,
no, però... No, per Eton hi ha estudiat mig casa reial anglesa,
per exemple. Sí, correcte, i tots els lords, un percentatge molt elevat de la classe dirigent política. La formació d'aquesta classe dirigent no només és de la classe dirigent política, que també, sinó de la classe dirigent econòmica, industrial, i molts funcionaris de l'imperi britànic que van a la Índia després, que van a altres llocs d'Àsia, d'Àfrica, han passat per aquestes escoles en aquell moment. És a dir, les famílies industrials que estan començant la revolució industrial a Anglaterra, on envien els seus fills mascles en aquestes escoles, perquè després es formin, etc. Perquè una de les coses que fa Thomas Arnold, això no ho hem dit, és també modernitzar pedagògicament l'escola, no només amb l'esport, que per ell és molt important, com a eina pedagògica, perquè la gent s'autogoverni i tot això que hem dit, sinó també i canvia els plans d'estudis i els modernitza. Eren escoles molt ancorades en el segle XVIII, eren escoles en què s'estudiava bàsicament llengües clàssiques, els clàssics, des d'una, el llatí, des d'aquesta perspectiva, una mica antiquat en aquell moment ja. Què hi posen els plans d'estudis nous? Matemàtiques, per exemple. Els industrials, que seran els directius de les empreses, necessiten àlgebra, necessiten tenir capacitat de càlcul, capacitat i visió econòmica. També hi posa anglès modern, llengua anglesa, llengua francesa, que en aquell moment és la llengua internacional, diplomàtica, perquè aquests industrials també tinguin aquestes skills, no? Aquestes capacitats per entendre's amb les burgesies europees i d'altres llocs del món, no? Aquesta modernització, per això dic que a través de l'origen de l'esport podem entendre com neix la societat industrial en aquest sentit. Deies, capacitat econòmica, han de tenir diners per fer això, sí. Inicialment són aquests burgesos o aristòcrates que fan aquestes pràctiques esportives, però això socialment també s'anirà obrint, perquè, per exemple, en algunes de les fàbriques d'aquestes persones, als seus treballadors se'ls insta a que creïn també equips d'alguns d'aquests esports.
Mira, m'estava apuntant una pregunta per al final del programa, però ja te la formulo. Ben bé com es passa de que aquests clubs estigui format per l'alta classe, noblesa, aristocràcia anglesa, fins a que l'alta aristocràcia anglesa ocupi només el palco? Perquè qui juga ve de classe treballadora.
Correcte, correcte. Molt bona la pregunta, i això porta a una clau, diguem-ne, que és la professionalització, que és com tu has començat el programa parlant de com l'esport es professionalitza, perquè mentre no s'ha professionalitzat la pràctica dels esports, només pot jugar i només serà bo aquell que té temps per dedicar a practicar esport. I qui té temps? Qui té diners. Diguem-ne, la classe treballadora no té temps, perquè ha de treballar i, a més, surt de la fàbrica molt cansada i no se li acudiria mai anar a perseguir una pilota per un terreny de joc. Quan passa això? Quan ja a Anglaterra, per exemple, a finals del segle XIX, per tant, ja han passat uns 60 anys, una cosa així, es comencen a crear les competicions professionals, les primeres lligues professionals. I aleshores aquesta gent cobra per jugar, el que coneixem avui dia a l'esport de competició, l'alta competició. I aquesta professionalització és el que farà que moltes de les classes populars, treballadores, puguin començar a introduir-se en la pràctica esportiva, i alguns són bons, molt bons, boníssims, i així es va estenent també ja a principis del segle XX per a altres països. La professionalització del futbol, per exemple, a Catalunya i a l'estat espanyol és dels anys 20, 1920-24.
Déu-n'hi-do, sí que tarda en arribar. Precisament volia acabar el programa parlant d'això. Com es comença a estendre a Europa i sobretot al món esports durant aquest segle XIX, segle XX?
Aquest és un gran tema, dedicarem, si et sembla, una secció per parlar de l'origen de l'esport a Catalunya i com penetra. És a través de l'intercanvi i del flux de les persones. És a dir, perquè a centre Europa o al sud d'Europa començaran a aparèixer a finals del segle XIX clubs de futbol o clubs d'altres esports o entitats, etc. Quan alguns dels joves, dels fills de la burgesia britànica, van estudiar, per exemple, a Suïssa, a les escoles internes, als internats suïssos, i allà porten aquestes pràctiques esportives. O quan alguns tècnics industrials venen a Barcelona o a Catalunya per assessorar i ajudar a la industrialització catalana, a les fàbriques catalanes, que també porten. O quan alguns, com Joan Gamper, per exemple, ve de Suïssa, que a Suïssa ho ha après dels anglesos que havien anat a Suïssa, ve de Zúrich, i ve a Barcelona i vol, perquè ja ha practicat doncs, molts esports, vol seguir practicant i crea un club de futbol com el Futbol Club Barcelona.
D'això ja en parlarem els propers dies amb en Xavier Pujades. Abans em deixaràs, Xavier, que com a mand de l'esport anglès, i avui que ens hem dedicat a Anglaterra, dediqui la secció d'avui a dos dels millors futbolistes de la història, com Frank Lampard i John Terry. Ho havia de fer. Xavier Pujades, doctor en Història Contemporània i professor d'Història de l'Esport a la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull. T'esperem la propera setmana. Que vagi
molt bé.
Radio Estel. La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Radio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Radio Estel. És la teva.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh,
oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, gairebé 4 minuts que passen de 2:15 del matí. Ferran Serra, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Home, la mar de bé.
La mar de bé, eh?
Sí.
Ara comentarem l'actualitat, veurem si estem la mar de bé.
Eva Vives, què tal? Bon dia. Com estàs, Eva?
Molt bé, aquí de nou.
Tu ja participaves la temporada passada, eh?
Sí, amb les tietes.
Exacte. Doncs mira, ara som tietes i tiet.
Sí, molt bé.
Montsala Mua, què tal?
Molt bé, aquí estem, esperant a veure què diem.
A veure què diem, eh? Per on passa l'actualitat?
Per on passa l'actualitat?
Una actualitat que avui ens ha preparat l'Albert Feixas, que serà uns mesos amb nosaltres a la caravana, i que avui l'Albert ens ha dit, comenceu per això, que hi ha teca. Porteu tots els auriculars, eh?
Sí.
Jo suposo que ho vau escoltar ahir, però tinc moltes ganes que ho escolteu avui. Ahir Xavier Trias, amb una entrevista a Cadena Ser, deia això.
Hi va haver un cop d'estat, el 23F, que ningú es pot creure que això va ser un cop d'estat del senyor Tejero. Encara, potser encara hi ha alguns innocents que es creuen això. Crec que els socialistes estaven darrere.
Patapam.
Sí.
Patapam. Veig molts somriures. Què, Ferran? Com ho comencem, això?
Home, jo no sé a què ve ara, després de tants anys, treure això, que no sé fins a quin punt pugui tindre alguna cosa de realitat. Ja sabem, sí, que aquí hi havia la xarxa de la part dels militars, on vilans del bosc i tot aquest, i després l'elefante blanco, que tenia que ser... qui seria el que estava dintre de la xarxa. I el Partit Socialista no crec que estigués allò. Mira, hi havia la Anna Vallebó a dintre.
Ell deia... Xavier Trias, que ho justificava, i deia que el que va passar aquell 23F va passar perquè va canviar el govern, i el primer que va fer aquell govern del PSOE va ser la LOAPA, per exemple.
Bueno, no, llavors no era el govern de...
Ell ho justificava així.
Era el Calvo Sotelo.
No, deia que allò va provocar el canvi de govern.
Va, sí, després va haver-hi la victòria socialista.
Sí.
Però bueno, d'aquí a buscar-li no sé, unes coses rares, no sé si ara és el moment, que en tenim prous de coses per esbrinar.
Eva.
Hola. Bueno, jo crec que en realitat el que ho sap realment serà el que ho hagi plantejat, però no crec que la veritat la sàpiga realment més que els que l'han intentat fer. De totes maneres, des del meu punt de vista, i és molt humil, jo crec que potser volen anar en contra del PSOE, també, i és una manera de...
Mira, m'obres un meló molt interessant, Eva. Tu creus que Xavier Trias diu el que diu perquè passa el que passa amb l'alcaldia de Barcelona?
Jo una mica ho he pensat per aquí, no? Perquè em sembla que és com una mica de amb
una mica
el respecte,
revenja,
amb tot el respecte, però vull dir, potser sigui una mica de pataleta, no? I és una manera de desprestigiar el PSOE. Jo no crec que estigués al PSOE. Bueno, jo no ho sé perquè... Però des del meu punt de vista, jo crec que no. Uh-huh. Jo crec que no.
Per cert, que abans us...
Serien altres gens i més importants, bastant molt més importants.
Abans us informàvem d'aquest tall a la ronda de dalt en sentit Besòs, perquè havia cremat un camió. Doncs bé, ja s'ha reobert la ronda de dalt en sentit Besòs. Això sí, queda tallada encara en sentit Llobregat, que ho sapigueu. Montse, què?
No em toca a mi. Bueno, a mi ja m'ha deixat molt sorpresa, perquè normalment el senyor Trias és una persona molt assenyada. Jo no sé si va dir això, quins fonaments té. No m'estranya, així com en Ferran i a la Eva pues, ho veuen així, a mi no m'estranyaria res, perquè en el món de la política, nois, les coses són molt estranyes. I han de passar molts anys perquè la realitat surti a la llum. Hem d'esperar que algú investigui, trobi documents i sortirà. No ho sé. Que si volen desprestigiar... Bueno, penso que els partits es desprestigien sols, també. No necessiten gaire ajut.
Sí, tot plegat. Jo, amb tots els respectes pel senyor Trias... Entre
gràcies.
Jo li he votat.
Sí, perquè jo em dic Joan Trias.
Bueno, pues,
diu, tots els respectes pel senyor Trias, dic gràcies.
Clar, ja va perdre una mica l'Oremus quan, amb la seva expressió, que us bombin a tots. O sigui, que clar, de sentir-se guanyador, a veure, que després serà, però bueno, el joc de la política.
A mi em va encantar que ho digués, mira.
Sí? Ai, no,
sí?
Jo sí. Sí, amb una cosa d'aquella naturalesa, doncs la cosa una mica grollera també quedava bé.
Eva, tu et va agradar que ho digués, aquell que us bombin a tots, o no?
Bueno, jo el respecto, però em sembla que potser no estava molt...
Que vas a fer allò, eh?
Sí,
una mica.
Una mica.
Volia comentar allò del 23F, ja que ho havia dit Xavier Trias.
Sí.
Normalment es comenta el 23F
el 23F, el dia del 23F.
Sí.
Però us ho vull preguntar avui, perquè ja que ha sortit, com vau viure vosaltres aquell 23F?
Home, pues, una mica esturat per lo que podia comportar. I t'ho dic, per exemple, jo estava treballant, que reparant coses d'electrònica en un domicili, i ho he sentit per la ràdio, bueno, em vaig quedar així, total, em vaig a casa, i a respectiva, com deien, de la nit dels transistors.
Sí, senyor. No?
I hi havia, a la finca que jo em vic, a l'àtic, un senyor que va començar, que havia sigut capellà, posava música, una, com de campanes, Viva Franco, ja estan aquí. O sigui, jo em vaig dir, mare de Déu, aquest com tocava moltes tecles, i que havien comparat tot això.
T'has espantat o no, però?
Home, espantat no, però sí una mica a la guai.
Eva?
Bueno, jo estava treballant i al treball no em vaig enterar de res. I em vaig enterar quan vaig arribar a casa i la meva mare m'ha dit, t'ha passat això, no? Uh-huh. I des d'aquest moment fins, bueno, sense dormir tota la nit, escoltant la ràdio, no? I amb por de que això pogués arribar a ser una realitat, no? De que arribessin realment a fer un golpe d'estat, no?
Per sort no va arribar a l'aeroport, sí. A Montse.
Jo amb molta expectativa el vaig viure. Em vaig assabentar pel carrer, perquè venia de la biblioteca carregada de llibres, i quan estava, bueno, pel carrer em trobo un col·lega, que hi ha hagut un cop d'estat, que no sé quantos. Bueno, ràpidament a casa, i allà enganxada pues, a la televisió i a tot, a veure, no? I sé que les persones que eren partidàries de Franco estaven encantadíssimes de que això tirés cap endavant, i fins i tot...
Com el meu ahir.
Coneixia una persona, era molt gran ja, que de seguida va demanar a la seva dona que li tregués l'uniforme. Ni en tenia d'uniforme, imagina. I a més, encara que hagués tingut, no li cabia ni un peu, no? Però, bueno, la cosa era així. I sé també de bona tinta que hi va haver molta gent, sobretot de la part del nord, que ja van començar a desplaçar-se cap a França, Van sortir.
Sí, sí, va haver-hi por. Per què us ho preguntava tot plegat? Perquè el senyor Trias ahir que ho comentava, però no és la primera vegada que un polític ni de bon tros comenta allò del 23F o comenta altres històries similars. Esteu farts d'alguna manera que vosaltres, que veu ser en part protagonistes d'aquella societat que va viure una nit amb tanta por com la del 23F, esteu farts que es banalitzi en cert sentit dies com aquell 23F?
Home, evidentment, però jo, enllaçant amb el que va passar i enllaçar-lo amb la política d'avui dia, amb la qual ja s'està qüestionant, sense haver la llei d'una possible amnistia, diuen, per un cop d'estat de l'1 del mes d'octubre del 17, ho enllaço a que... Allò sí que va ser un cop d'estat, perquè van sortir els tancs pel carrer, els tiros al Congrés, i llavors, fent memòria, no sé si perquè se m'ha esborrat una mica, els culpables, entre ells el Tejero, Milans el Bosch i tots aquells, si van arribar a complir, que em sembla que no, que els van amnistiar, no van complir totes les condemnes. A part de que segur que hauria de quedar una xarxa que no s'haurà sapigut clar que estigués implicada la part civil. I llavors ho dic, de que si ara ja estan rondinant per una possible amnistia per aquest suposat per ells cop d'estat, què va passar llavors? Llavors va haver-hi una amnistia perquè no van complir, els que van estar condemnats no van complir totes les penes, van ser amnistiats. Aquí ho deixo.
Eva.
Bueno, jo el que em fa més por és els comentaris que fan d'alguns polítics que deien que estan dient que potser ara farien un cop d'estat. Jo he llegat a sentir això, que molts no poden fer-ho perquè no poden, no? Aquí, a mi, el que realment em faria por que realment aquest pensament ho tinguin present, no? Perquè ara mateix la vida ja està bastant complicada i tratem de viure una democràcia el millor que podem i estem bé. Llavors, el que em fa por és que hi hagi gent que encara tingui aquesta idea al cap, no? I diguen que a lo millor, bueno, o es comenta de que podrien fer-ho, no? Això sí que em faria por.
Montse.
A mi això de banalitzar molt el 23F sí que em fa por, perquè allò va ser una cosa molt greu en què estava tota la societat implicada i podia haver passat alguna cosa molt grossa. I no té res a veure amb el que va passar en el 1 d'octubre, perquè allò va ser una cosa super civilitzada, no hi va haver cap tipus de sortida de to, i que vulguin fer això... Bueno, jo imagino que a tot arreu hi ha una gran societat profunda. Ja no vull dir ni regions ni res. I aquest discurs va per aquesta gent, perquè les persones que estan una mica assabentades saben que no té color, no hi ha comparança possible. Però volen fer mal? Bueno, doncs tiraran per totes indrets.
Escolteu, començàvem parlant del 23F, que es va produir, com bé sabeu, al Congrés dels Diputats. Avui dia històric, el Congrés dels Diputats, suposo que ho sabeu, perquè el català, juntament amb el gallec, juntament amb l'euskera, és a dir, les llengües oficials de l'estat espanyol, ja es podran parlar al Congrés dels Diputats. Avui dimarts s'aprova la proposició de llei de reforma del reglament sobre l'ús de les llengües cooficials en tota l'activitat parlamentària, i avui, precisament, es podrà començar a parlar aquestes llengües amb traducció simultània. Ja han rebut les orelleres, no sé si heu vist alguna imatge, però al Congrés ja hi són les orelleres, ja hi són els traductors, perquè cap a les 12 començarà aquest ple, que per cert intentarem escoltar des d'aquí, des d'aquest mateix programa, si algú parla català o euskera o gallec, en fi, creiem que és històric i per tant ho hem de donar-hi cobertura. Una traducció que ha estat criticada pel seu cost. 52.600 euros o 55.600 euros, una cosa així, que val tot el material d'aquesta traducció. Què us sembla a vosaltres? Ara fem un revés. Va, Montse.
Doncs per mi que tirin cap endavant, estupendo, no? Què vols que et digui?
Era una mica on ja tocava?
Home, si ho dius tu, sí, ja tocava, però...
Si clar, dic jo sí, eh?
No et diré que no. Clar, és que estàvem acostumats que no passés que, bueno, doncs mira, ho veiem tan normal, però en el moment que està l'oportunitat de que això sigui una realitat, doncs fantàstic. I mira, contents de poder pagar, m'entens? Si hi ha diners, es paga, que es rebaixin els sous.
Eva.
A mi em sembla molt bé, i a més em sembla que és una manera d'avançar, i jo crec que amb altres coses se tira més el diner, no? I aquí penso que és una cosa que està ben empleada. Al final, reconèixer les nostres llengües és una part molt important que forma part de la nostra vida, de la nostra història. Llavors, per mi em sembla bé.
Jo el que trobo és que no hi havia sentit de que el Senat es pogués fer i el Congrés no.
Deien perquè el Senat deien que era la cambra... Deien,
sí,
vaja, és la cambra
de representació, però bueno, no deixa de ser un organisme que a un nivell poder superior que el Congrés, però o sigui que si amb un es fa, doncs té que fer l'altre.
Per tant, partidari dels dos llocs, eh?
No, evidentment.
I Europa?
Evidentment. Aquí ve on plora la criatura. Quan es va presentar la possibilitat de demanar-ho a Europa, va haver-hi dos països, Itàlia i França, que contenen, segons diuen, les anomenades llengües minoritàries, i hi ha un cert sentiment de... una part d'independentisme, pues que no van dir que no estaven d'acord. Però, com no quedava bé gaire expressar-ho, van esperar aviam què és el que diu Europa. I tenen la sort de que hi ha altres, com dos països aquests nòrdics que ja posen pegues en allò. Però estic segur de que si ni que se superi aquesta qüestió de monetària per finançar-ho, pues, com només que hi hagi un dels 27 que hi posi pegues, no es farà de moment. Es anirà tirant pilotes cap endavant, bueno, ja ho es mirarà, tanta pin, patatant, i així anirà passant el temps i no es farà res, segur.
Un de moment és Suècia.
que ja posa miqueta pels a la roda, si més no, posa alguna incògnita sobre la taula. Eva, què en penses tu del català a Europa?
Bueno, a mi em sembla bé que estigui a Europa també. Vull dir, és un idioma, si és un idioma està reconegut com tal, doncs es té que tindre en compte a tot arreu, no només aquí. Així que per mi és bé.
Montse.
Per mi penso que és una passa endavant per Catalunya, perquè molta gent no sap que existeix el català. I aleshores, doncs, que ja es parli és una manera de reconèixer que hi ha una nació amb un esperit de convertir-se en una altra cosa, que té un idioma propi i que està acceptat majoritàriament per tothom. Aleshores, jo penso que això també fa una mica de por per tots aquells que tenen aquesta resistència a que Catalunya tingui protagonisme. Però és que no ho podran aturar, perquè en té i té molt de protagonisme. I això és una manera d'acceptar i de valorar de com funcionen els catalans i de lo que és Catalunya.
I que tens en compte de que som 10 milions. I hi ha altres llengües que ja estan acceptades que no hi arriben ni a la meitat.
Suècia.
Sí.
I Finlàndia.
Per exemple. Va, més coses. Us poso un nom sobre la taula. Jo no sé si... Ahir vam parlar molt en aquest programa perquè volíem fer un clau homenatge a una de les figures de la ràdio transcendentals que molts hem estimat moltíssim. I que jo deia ahir, en Rafa Sanogia també ja estava molt d'acord, jo deia ahir, és una de les figures que va transportar la ràdio, tot i que la ràdio es veu, però ja m'entendreu el concepte, va transportar la ràdio de la ràdio en blanc i negre a la ràdio en color. Parlo de Pepe Domingo Castaño, que ens ha deixat a l'edat de 80 anys, ell va ser el locutor del Carrusel Deportivo amb el seu famós hola, hola, quan entrava a narrar tots els partits de futbol, ell no, sinó els seus companys. Ell es dedicava molt més a la publicitat. Després va ser locutor de Tiempo de Juego, que va ser el que es va reconvertir Carrusel Deportivo a la COPE, en fi. Ferran, Pepe Domingo Castaño, tu eres seguidor?
Era seguidor a la força, perquè el meu pare l'escoltava.
Home, una altra classe. El meu també, D'aquí plora de criatura, com deies.
Però ho sentíem, anava sentint els resultats i tota aquesta polla, però sí.
Tu te'n recordes d'algun dels anuncis de Pepe Domingo Castaño o no?
No sé, me'n recordo dels purets, alguna cosa.
Tenim el Pepe un purito o no? Per allà. Espera't, no, em diu que no el José. Intentarem trobar-lo, Intentarem trobar-lo, el Pepe un purito, perquè era molt graciós. Purito
sí,
Reig.
Sí, sí. El meu pare era fumador d'això, dels diumenges.
Els purito Reig,
Un purito, i no fumava res en tota la setmana. Però els diumenges, entre que era ben dinat i sentint això, i ell ja era la seva filosofia, que diga, ell era un fumador de que més que l'ambient que feia a casa, aquell olor, aquell olor que feia, no sé, caliu, no? I escoltant d'allò. Però després no l'hi he seguit.
Mira, que et volem transportar a fa uns quants anys.
Un purito rei que anima la tarde y da suerte también, el 7, el 15, el mini, toda la variedad, y lo más importante, Poli, Natural K, la capa no natural, cuide. Lo que hace que los puritos reyes sean los puritos de España.
Los únicos. También.
Purito rey, Bocú de Ye. Anda que no da juego.
Bocú de Ye, Pepe Domingo Castaño, que feia aquestes publicitats impressionants i que ens feia riure a tots.
Sí, sí.
Deien que, ens ho explicava un altre dels mítics periodistes, com Emilio Pérez de Rozas, periodista esportiu, ens explicava que hi havia un veí, no sé si era seu o d'algú de la redacció de Tiempo de Juego con Paco González, hi havia un veí que tenia un fill que, de tant escoltar Pepe Domingo Castaño, va demanar un dia per Reis una desbrossadora. Però només perquè Pepe Domingo Castaño ho feia tan bé que el fill volia una desbrossadora, no sabria segurament ni què era una desbrossadora. Transforma una mica la pregunta, també per la Eva i per la Montse, a part de preguntar-vos si coneixeu la figura de Pepe Domingo Castaño, etcètera, etcètera. Què és per vosaltres, ho preguntàvem a l'audiència, què és per vosaltres la ràdio? Cosa que em resulta molt interessant.
Sí. Bueno, pues per mi és un medi amb el que et pots estar fent un munt de coses i a més et sents acompanyada. Tens, a més, una quantitat d'informació. A mi m'agrada molt més perquè sents la veu i te concentres més en el que diu la persona que passa a la televisió, no? La ràdio te la pots llevar a tot arreu i pot acompanyar-te en un viatge on vulguis. I a mi m'agrada moltíssim i és un medi que trobo que a més posa música, fan entrevistes, és un abanico muy grande i que... Per mi...
M'agrada molt el que deies, Eva, et pot acompanyar a tot arreu. Per tant, per tu la ràdio, sobretot, és companyia, no?
Clar, pots anar...
Està molt bé, això.
Sí, sí, sí.
Està molt bé. Montse, tu coneixies la figura de Pepe Domingo Castaño o no, segur?
Segurament que el coneixia, no de nom, però jo, quan
però
era
molt, sona,
molt petita,
no?
Que anava a casa dels oncles, jo tenia ja un oncle que sempre estava a la ràdio. Mm. I jo recordo... aquesta manera de parlar, de cridar, tan
de cridar,
espectacular,
sí.
I així, no? Però no sabia ni com es deia ni res. I abans d'ahir, que anàvem al cotxe, vaig començar a sentir a col·legues d'ell que parlaven de la seva mort i van posar algunes coses, no?
Clar.
I el que van posar d'anunci era del Piponazo.
També el Piponazo, sí, senyora.
I aleshores, sí, jo em vaig quedar així...
El tenia Piponazo!
Sí, tenia una llibertat extraordinària de fer el que volia... I no feia el ridícul.
No.
Era una cosa que agradava. I jo recordo que un dels seus col·legues deia que amb ells havia desaparegut una manera de fer ràdio, no? Perquè ja no quedava gent com ell. Molt interessant.
Absolutament.
Sí.
Montse, transformo també la pregunta, i com li deia la Eva, de seguida ens ho respon també en Ferran. Què és per tu la ràdio? Ho dic perquè ahir li preguntàvem a l'audiència i ho vaig trobar molt curiós.
No, més o menys el que diu la Eva. Jo és que no sento molt la ràdio. Ho sento, no? Però sí que és cert que en el moment... Sobretot l'escolto quan vaig en cotxe.
Uh-huh.
I aleshores sí, és cert que no em destorba. Perquè la imatge et fa... perdre de vegades el sentit del que estan dient. Contràriament, no. I, a més, el que es nota, que en totes les entrevistes i tots els programes que es fan, la gent s'asseu, les que estan en onda, no?, en l'aire, estan com més desinvolts, més tranquils.
Uh-huh.
Són més ells que no pas quan estan a la televisió, que estan com encossetats i estan molt més controlats formalment,
no? És menys impostada, no? La
sí,
ràdio,
sí, per això ho dic, no? Que penso que sí que és una... I molts amics meus que tinc, que sobretot treballen, que són arquitectes, dissenyadors i coses per l'estil, això els ajuda moltíssim.
Uh-huh. La Montse, que jo l'entenc perfectament, quan diu jo no escolto gaire la ràdio, ella vol dir... les altres ràdios, perquè Ràdio Estel segur que l'escolta cada dia.
Home, cada dia.
Ferran.
Mira, records de petit, a part de lo que dèiem abans del carrusel, pues, que s'escoltava la ràdio en família. Acabaves el treball i senties. Jo recordo, ustedes son formidables, Alberto Oliveras, que tenia una sintonia que amb allò també em va obrir a la música clàssica, a la Sinfonia del Nuevo Mundo.
Home.
Del Bora, que era aquella,
sí.
Aquella era la sintonia de començar aquell programa. I bueno, pues, la ràdio sempre, amb aquell de Bonses, acompanyava, era caliu de la família. I després, els anys, hi he estat 35 anys fent de taxista, la ràdio, per mi, la companyia. I no perquè estigui a Ràdio Estel, sentia, escoltava molt Ràdio Estel per, sobretot, els espais de la música.
Això és la quantitat de gent, Ferran, sí. Que diu això.
Sí.
Per cert, selecció musical, com sempre, sí. Maria Sierra, sí. Rodríguez, sí. En aquesta casa.
I un dia un senyor que portava, clar, anava sentint, i va veure el dial que posava, diu, ah, és l'emissora dels capellans. D'acord, Ràdio Estel. Diu, carai, quina música posen els capellans.
Pues mira.
Una bona.
Música xula, com ha de ser.
Que sí, que
ja està.
Sí.
Els capellans també ballen, eh?
No, carai.
Que no, que els capellans sí. També ballen.
No, clar, que la música acompanya per tot.
Ara.
Els capellans fan de tot.
Clar, home.
Són persones, afortunadament.
Clar, afortunadament, evidentment. Escolteu, va, que ens queda minut i mig i només us vull preguntar finalment que fareu alguna cosa per demà-se? Que sortireu al carrer, que fareu festa, alegria, xerinola, una mica.
Sí, sí.
Sí?
Amb alguna cosa, segur. Sí, ja tinc el programa que sortia l'Omenya en la Vanguardia. Ja,
la Cercavila...
Ja Sí, sí, sí.
No?
Sí.
Són una cercavila importantíssima.
Sí,
eh? Surten també els gegants de Gràcia, per cert.
Molt bé.
Que ho sàpigues, Ferran.
Sí, jo sortiré a fer fotos.
També, eh? Perquè fas fotos?
M'agrada i...
Bona, això.
I llavors és un motiu important per captar imatges xules.
Jo que saps que m'agrada molt la broma. Ens les ensenyaràs, per ràdio, les fotos?
Sí, els espectadores.
Ràdio, no?
Exacte. Montse, què?
Bueno, pues ara no diré que no, hauré de...
Tu tens una cara de trapí, ja et vaig coneixent jo. Tu.
No, i a més és que tinc bastants mercès a casa i ho celebrarem. Sí, sí. Però bueno, ara, en honor de vosaltres... I de la patrona.
Ah, home, i de la patrona a Barcelona.
Sortiré a veure alguna coseta per aquí.
Ves què hem de fer.
Escolta, perquè després m'ho preguntes, ja ho sé.
Segur. La setmana que ve us preguntaré què heu fet durant la festivitat de la Mercè a Barcelona. Escolteu, nosaltres que ho deixem aquí, que anem als serveis informatius d'aquesta casa. Moltíssimes gràcies, Ferran. Moltíssimes gràcies, Eva. Moltíssimes gràcies, Montse. Com sempre, us esperem la propera setmana. Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Adéu-siau.